¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche?
Turi turi rururu. Turi turi rururu.
Bona nit i benvinguts a l'emissió número 174 del Lletra i Música, un programa per escoltar lletres vestides de música. Des d'ara fins cap allà a les 10 amb qui us parla, Francesc Massana i a Ràdio La Selva. Som al 105.8 de l'FM i a radiolaselva.cat i avui seguim amb lectures de Mercè Rodoreda. Com en l'últim programa, vam llegir alguns capítols o fragments o contes, si és que se'n poden dir contes, de Viatges i Flors, i avui llegirem, en canvi, un capítol d'una obra força diferent, un capítol de Mirall Trencat. I aquestes lectures no tenen altra explicació que m'he trobat llegint aquests llibres. I res, i és clar que m'han agradat. Especialment Mirall Trencat m'està semblant una narració fantàstica, estupenda, i amb uns capítols també molt, molt ben trebats, i el que llegirem avui és, de fet, com una petita història. És gairebé té sentit i es podria llegir completament sol, separat de la seva obra, no? Però vaja, d'això en parlarem després d'escoltar un tema que és La Gitan d'Angelo de Barre Trio, i que bé m'ha vingut de posar aquest tema perquè l'últim concert el penúltim de la Sol Postada, el de Ivan Kavachevich Quintet, ens va parlar d'això del jazz manouche com de l'única expressió del jazz genuïnament europea, i res, que era el jazz aquest que feia no només, no, però vaja, que un dels més coneguts va ser Django Reinhardt i Stefan Grappelli, i res, que m'he trobat això i us ho poso. Thank you. La Gitan, d'Àngelo de Barre. I res, temps enrere havia llegit una citació de la Rodoreda, que així no sabia, no en sabia absolutament res, ni de quina obra era, només sabia que era de l'autora, i fora de context, la veritat és que estava molt bé, era molt suggeridora i feia pensar moltes coses, no? I feliçment me l'he trobat llegint Mirall Trencat en el capítol 11, que es titula Pare i filla, i que llegirem ara. I la citació aquesta diu, tal com la vaig llegir jo, era així: hi ha gent que amb un record en té per tota la vida.
Pobrecitos mis recuerdos, cómo luchan por quedarse junto a mí. Yo les digo que se marchen, que me dejen, que no me hablen más de ti. Que tú fuiste mi alegría, que tú has sido mi dolor, que me duelen todavía las heridas de tu amor. Pobrecitos mis recuerdos, que no piensan más que en ti. Pobrecitos, cómo lloran por quedarse junto a mí.
Pare i filla. El seu pare, quan era petita, li agradava que li anés a donar el bon dia, ben vestida, polida, amb els tirabuixons lluents. Un matí, que estava malalta, l'anà a veure d'amagat. Ell se la segué a la falda i al cap d'una estona, tot posant-li la galta damunt dels cabells, li digué: filla meva, hi ha gent que amb un record en té per tota la vida. Ella li preguntà: què vol dir un record? Prou que ho sabràs, potser això d'ara en serà un per tu d'aquí a molts anys. A l'església, el dia dels funerals, la Sofia sentí com si alguna cosa se li enfonsés per dintre i es veié, petita, asseguda a la falda del seu pare aquell matí. Què vol dir un record? Li agafà una crisi de plors tan forta que l'hagueren de dur a la sagristia. L'Armanda, que també havia anat a l'església, no s'ho sabia acabar. Tan dura i tan escarpa que semblava. A la nit ja s'havia calmat, però no podia deixar de pensar en coses d'ells dos. Els dies que la seva mare sortia, ell la duia a mirar als paisans. Entraven per sota dels arbres. Ella, petita, havia d'aixecar el braç per agafar aquella mà tan grossa. Les herbes li fregaven les cames i en l'aire les fulles jugaven a deixar-se tocar. Algunes tardes s'asseien a les cadires de ferro de davant de la gàbia i miraven sense dir res. A la Sofia li feien molta por els faisans, pels colors. Però aviat baixava de la cadira, anava fins a la portella i de puntetes agafava el pom. Oi que si entrés s'espantarien? Així que ho havia acabat de dir, s'acostava de pressa al seu pare tot mirant endarrere que els faisans no haguessin sortit i la seguissin. Ell l'agafava rient i l'abraçava fort. Era com si l'abracés un núvol. La primera vegada que la dugué a mirar els ocells, li explicà com es deien. Mira, els de plomes rogenques, amb el coll blau i verd que brilla, són els faisans. Les gallinetes de Guinea són les negres, esquitxades de pics blancs. Els paons i les paones, la Sofia l'interrompé. Quins són els que criden? Els que tenen les rodones blaves a l'acabament de la cua. Tot d'una, el seu pare, com altres vegades, es quedà sense dir res. I a ella li semblà que ni la veia. Li picà la cuixa amb el puny. Anem, anem, li digué com si es despertés de sobte. Una tarda li obrí la porteta que donava al camp. Surt i mira fora. Es quedà meravellada. Li semblà que el cel s'havia buidat de fulles i que el sol era l'amo de tot. El dia de les violetes feia molt de vent. El seu pare estava assegut davant de la gàbia. Ella s'adonà d'una còrrua d'erugues i la seguí mig jupida per veure on anaven, fins que es trobà davant d'un arbre amb la soca molt gruixuda i el peu voltat de molsa. Per entre la molsa hi havia mates de violetes boscanes, les unes amb floretes morades, les altres amb floretes blanques. Començà a collir-ne. Eren menudes, carregades de perfum, molles de rosades. Sentí que el seu pare la cridava i no contestà. Devia ser mal fet de collir aquelles flors i potser la renyaria. Quan tingué el pom fet, l'estrenyé contra el pit i mirà al seu voltant, molt quieta, fins que s'adonà de l'ombra del seu pare. «Sóc aquí!» Quan el veia sortir d'entre les herbes altes, aixecar el braç i li ensenyar les violetes, ell se s'aturà amb els ulls clavats en aquelles flors i l'agafà a coll. Les branques gemegaven. Amb els braços al voltant del coll del seu pare, anà llançant les violetes d'una en una i el camí en quedà sembrat. La Sofia mai no havia estimat gaire la seva mare. Quan la veia amb els xals brodats de pedretes i amb les mitges d'espiga, tenia ganes que se n'anés de casa i que no tornés mai més. Un dia, que la renyà i li donà una estrabada per fer-la sortir d'un parterre de la vora dels castanyers, pensà que l'hauria de matar. Com que anava molt sovint a la cuina, sabia que quan l'Armanda matava un conill o un pollastre, les bèsties es quedaven quietes. Molt de temps després, potser perquè la Felícia ho havia fet córrer, saber que la seva mare havia estat casada una altra vegada i que el seu marit li n'havia fet les mil i una. Jo pensava, no seré mai com els meus pares perquè tinc el cor sec. N'estava convençuda des del dia que l'Armanda li digué que li buscaven un professor de gimnàstica per fer-li perdre el bilci d'alçar una espatlla més que l'altra. Es passat 3 dies sense dirigir la paraula a ningú. D'on ho havien tret que tenia una espatlla més alta que l'altra? De gimnàstica ja n'havia vist a fer. El seu pare a les tardes anava a l'Ateneu a fer classe d'esgrima. Tenia un professor valencià que es deia Bea i quan havia acabat la lliçó li feia aixecar pesos. Un dia se l'havia enduta. Ell estava distret mirant aquelles coses noves i tot d'una li semblà que el seu pare s'estava morint. Alçava i abaixava a poc a poc una barra amb una bola molt grossa a cada cap i tenia les venes del coll i del front inflades com si fossin serps. Quan tingué la barra prop de terra, la deixà anar de pressa i se'n retirà amb un salt. Ja pots sospesar-la, ja. La Sofia no pogué ni fer-la rodolar. Bea havia explicat al senyor Valldaura que aquells pesos, d'ençà que l'Ateneu era l'Ateneu, només els havien pogut aixecar dues persones. Vostè, senyor Valldaura, i jo, quan era més jove. La Sofia ja gairebé no es recordava del que li havia dit l'Armanda, i un matí tingué un gran disgust. Estaven esmorzant i la seva mare li abocà més llet a la tassa. Ja tenim professora de gimnàstica per tu, Sofia. Començaràs demà passat. Es quedà blanca com un paper. Què et passa? Li preguntà el seu pare. Ella el mirà una estona sense dir res, amb els ulls plens de ràbia. Tot d'una, tirà el plat i la tassa a terra i arrencà a plorar. Quan ell, que s'havia aixecat, anava a acostar-se-li, ella reculà tres o quatre passos. «Ha, deixa-la tranquil·la», digué la seva mare. «Si vols ser geperuda, que sigui geperuda». No feu gimnàstica, però aquell disgust li durà molt de temps. Al cap de dos anys, la Sofia feu la primera comunió i el seu pare caigué malalt. No ho havia estat mai i s'espantà molt. El doctor Falguera volgué animar-lo. «Vostè, senyor Valldaura, és fort com un roure. Una malaltia de tant en tant ajuda a tenir salut». El primer dia que sortia a prendre l'aire s'endugué la Sofia, tot caminant per sota dels arbres. Li parlà de la perla de la corbata que, quan ella era petita, li deixava tocar. «És la perla grisa, i quan em mori, vull que me la posis. T'ho dic a tu, perquè sé que te'n recordaràs». S'aturà i afegí tot passant-li el braç per l'espatlla. «Et deixaré rica. Tot el que tinc serà teu. Però no ho has de dir ningú, sents? És un secret». Estigué contenta de tenir un secret amb el seu pare. Un secret eren unes quantes paraules dites en veu baixa perquè no la sentissin ni els ocells. A la nit, somià que ja era rica. Duia un xal brodat de pedretes i mitges negres amb espiga. Potser per això, quan anys després anà amb la seva mare a casa del notari perquè els llegís el testament, el cor li feu un salt en sentir que la torre quedava per la seva mare. Es mossegà els llavis i s'hi hagué de passar el mocador perquè s'hi havia fet una mica de sang. I mentre caminaven per sota dels castanyers, totes dues de dol rigorós i amb els pèls que els voleiaven per l'esquena, s'adonà que la seva mare entrava a la torre d'una manera diferent. Mirava els arbres, les flors, les columnes de marbre rosa que sostenien la tribuna, els escuts i els alabastres del vestíbul, satisfeta. «Teresa Goday, viuda de Valldaura?», pensà la Sofia. «Avui entra a casa seva». Fins a la matinada, ella, que s'havia convertit en una de les noies més riques de Barcelona, plorà de ràbia i de vergonya perquè el seu pare l'havia enganyada.
Piscines, ella trampolins, ell va dir planetes, ella va dir quins, i quina pena és desencís, que rotunda i que valent, no va ser precisament, no va ser un final feliç. Ell va dir quimonos, ella maniquís, ell va dir tigresa, ella colibris, i quina pena és desencís, que dolenta i que dolent, no va ser precisament, no va ser un final feliç. La 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 dir groc, ell va dir pintura, ella va dir pot, i quina pena és desencís, que dolenta i que dolent no va ser, precisament no va ser un final feliç. I quina pena és desencís, que rotunda i que valent no va ser, precisament no va ser un final feliç.
I ve aquí el capítol de Mirall trencat, pare i filla. I abans deia això, que es podia llegir perfectament com una, doncs això, com una petita narració, com un conte abans, separat, independent de l'obra. I clar, després, mentre llegia, he anat pensant i m'he anat adonant que hi ha algunes referències a coses de, anteriors de l'obra, que donen més sentit, o un sentit diferent en tot cas, al que es va llegint, no? Per exemple, les violetes, les flors que veu, que es troba a la saco d'un arbre, la Sofia, la filla de, del senyor Valldaura, són les flors que ell regalava amb una estimada que va tenir, és a dir, amb un romans que va tenir, vaja, feia molts anys, amb una noia que es va, al cap de ben poc d'haver-se conegut ells dos, es va suïcidar, i és un, clar, un record estremidor, no? I llavors també clar, coses de la relació amb la mare, no? I els ocells aquests que van a veure, els faisans i tot, i els paons i tot això, sí, són uns ocells que tenen en una gàbia de la torre on viuen, i que de tant en tant, com que diuen, si els heu sentit mai, els faisans cridar, fan un crit així una mica estrany, no? Sembla, i a vegades, com si fos d'una persona que està gemegant, no? I en fi, i potser alguna altra cosa que ara no recordo, però que mentre estava llegint, sí, per exemple, també una de les minyones de la casa, l'Armanda, no? Doncs també té una aparició que s'entén millor si coneixes el personatge d'abans, i en fi, altres coses, no? Però vaja, de totes maneres crec que sí, no? Que té un, com a mínim, sentit, no? Llegit com a això, com a narració, a banda d'on està inserida, que és en aquesta novel·la, Mirall trencat. I de fet diria que són alguns capítols que, en general, tots els capítols, a més, tenen una mena, un títol que està escrit en l'obra, entre parèntesi, no sé ben bé per què, la veritat, però potser és perquè no és un títol que havia posat l'autor, o jo què sé, vés a saber. I tenen un títol, els capítols, i una unitat que sí, que molt sovint són com narracions molt ben trobades, molt ben encaixades, i res, la veritat és que està aquest Mirall trencat és tota una experiència per mi ara, llegir-lo, i que m'encanta, vaja. I res, i resulta que, de fet, quan vaig acabar de llegir, quan estava pensant música per posar avui, pensant en la Sofia, aquesta pobra nena rica, i que al final doncs se sent plora de ràbia i de vergonya perquè el seu pare l'havia enganyada, és a dir, està frustrada i té una gran sent contrarietat, no? Em va venir aquesta cançó.
Cosas en el mundo que son.
Ai, sí, pobra Sofia. Pobra nena rica, no? Doncs bé, això, 100% recomanable, Mirall Trencat, en fi, com si estés descobrint ara aquí alguna cosa, no? Però vaja, les novel·les de la Rodoreda tenen, ja són prou conegudes i en fi, però vaja, us puc dir per experiència que aquesta és una narració fantàstica, increïble i que xucla, no ho sé, no? Però que m'està agradant molt. I de fet ben aviat hi haurà ben aviat, em sembla que al novembre inauguren una exposició a la Rodoreda que és no és que sigui sobre una obra en concret, no? Però hi té un pes central, una obra que es diu La mort i la primavera, que si no hi ha res de nou serà la pròxima lectura de la Rodoreda. No sé quan la començaré, però ja en tinc ganes, a veure què em trobaré. Quan et crees expectatives sobre una cosa, de vegades pot decebre, o perquè potser pensaves una cosa equivocada o vés a saber, però vaja, que en tinc ganes. I res, una altra narració fantàstica que estic llegint aquests dies és Hadji Murad de Lev Tolstoi, i res, que té un inici també fantàstic, que sempre l'havia llegit feia molts anys enrere i no recordava molt bé la trama i el que acaba passant de la novel·la, si els personatges, alguns dels personatges, etc. Però no, no recordava bé l'argument i la trama, però sí que recordava sensacions, no? Del començament del llibre, quan està descrivint el personatge central, aquest Hadji Murad, i els llocs on és, l'ambient, això ho recordava, les sensacions perfectament, bé, perfectament. També una mica, haig de dir que com... Bé, allò que fem ja a vegades amb els records, no? Que ens els fem venir bé pel que sigui, és a dir, que els modifiquem, els canviem una mica, no? Però vaja, igualment hi havia alguna cosa en aquests records que ara rellegint la novel·la, doncs he tornat a experimentar, no? Una altra de molt, molt recomanable, aquest Hadji Murad, i de fet està publicada de no fa gaire, diria, en un volum on hi ha tres novel·les curtes de Tolstoi, que són La mort d'Ivan Ilitch, Ivan Ilitch o Ilitch, ara no recordo l'accent, on va, amb la sonata Kreuser i aquest Hadji Murad, tots tres, molt interessant, un llibre gruixudet que et dona per moltes hores de bona lectura. No res, una altra cosa que m'ha caigut a les mans aquests dies ha estat aquesta artista.
Esprit, tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divaguant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant de nos corps dans le sombre animé lentement. Que les roses fanent, que nos âmes sont dans les limbes profondes.
Doncs sí, la música que hem escoltat avui, que no ho he dit gaire bé, La Gitana, aquest sí que l'he dit, d'Àngelo de Barre, i després de la citació de la Rodoreda, d'aquella que diu hi ha gent que m'un record en té per tota la vida, hem escoltat Pobrecitos mis recuerdos de Bola de Nieve, un intèrpret cubà, em sembla que era, de boleros, i després a meitat del capítol de Pare i filla, del capítol de Mirall trencat, hem escoltat una peça que està escrita al títol en caràcters en japonès, i la veritat és que no el puc llegir, però en tot cas és del compositor Joe Hisaishi, em sembla que és el nom, i que conegut per la música que ha fet d'algunes pel·lícules de la factoria Ghibli. Després, Final Feliç, quan s'ha acabat el capítol, Final Feliç, de Joan Miquel Oliver. I després, No hay nada más triste que lo tuyo, de Hidrogenés. I ara, aquest Amor plàstic, de Adel Castillo. I res, que ja anem acabant el programa. L'acabarem, al començament he anomenat a Ivan, espero haver dit bé el nom, perquè ara no estic segur, però bé. He anomenat Ivan Kovacevich, que és l'intèrpret amb el seu quintet que va venir a fer un dels concerts de la Sol Postada i que va parlar i van tocar també alguns temes de jazz manouche, que és el jazz, tal com va dir ell, l'únic jazz que és genuïnament europeu, de tradició europea, i és el que no sé ben bé l'origen, però en tot cas un dels primers intèrprets o un dels que va destacar més i que el va fer conèixer més aquesta manera de fer jazz va ser Django Reinhardt, el guitarrista belga, i Stefan Grappelli, que em sembla que era francès. I res, he anomenat el quintet d'Ivan Kovacevich, que van venir a fer un concert aquí, que va ser fantàstic i preciós. I res, que acabem doncs això, amb un tema d'Ivan Kovacevich quintet, que es diu A Dream of Nautla, i que el va explicar, em sembla, no sé si el va tocar en aquest concert, em sembla que sí, però en tot cas deia que perquè l'havia escoltat una altra vegada en concert al Kovacevich i havia explicat que la cançó, la inspiració d'aquest tema va ser quan era a Mèxic, no sé on de Mèxic, i aquest Nautla és un personatge mític, em sembla, o alguna cosa així, es va trobar en un lloc que, o en una, potser en un carrer que es deia, en una avinguda que es deia així, que això, bé, en fi, va explicar la història, que ja no la recordo, però que era, doncs, això. Li va venir mentre era de gira per Mèxic. Doncs res, i amb aquest A Dream of Nautla, d'Ivan Kovacevich, en un àlbum que es diu Five Spots, doncs res, que ens acomiadem fins la setmana que ve. Lletra i música l'he fet un servidor, Francesc Massana, amb el text de la Rodoreda i amb les cançons i els temes musicals que ara mateix us he explicat. I res, que la setmana que ve, si no hi ha res de nou, hi tornem. I això, que tingueu una setmana molt rebona i molt feliç i que treballeu molt o molt poc, com vulgueu o com pugueu. I això, que ens escoltem la setmana que ve.
Creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde quiero. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo.
Porque te advierto que me he cansado, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Porque te he perdonado, pero hasta los tontos
tú te has creído que por ser yo bueno, que puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me he cansado, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Porque te he perdonado, estoy cayendo, con la misma que has venido te puedes ir yendo. Tú, que te has creído, que estoy yo bueno, puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, con la misma que has venido, mira.
Muchos amigos y no guardo rencor. Si quiero lo tengo, y más si es prohibido. Cuando lo tengo, si quiero lo olvido. Soy tu mejor rumor. Y si quiero más, busco más. Hago lo que quiero porque puedo y ya. Dejas de mí, pero sigues aquí. Soy caprichosa. Ser
Passa i acomoda't. Això és Ràdio La Selva, 105.8 de l'FM i radiolaselva.cat.
Escucho abrirse una grieta nueva desde el interior y de ella sale la madera que nos dio calor. Te protejo como las montañas.
aunque lo intentamos todo, lo nuestro no estaba escrito. Las caricias se perdieron entre gritos. Ningún te amo lo fingimos. Recordar lo que un día fuimos me hace daño, porque ahora somos dos extraños. Ahora somos dos extraños. Nos quisimos, también nos hicimos daño. Los lenguajes que inventamos, los momentos que creamos, olvidar, porque somos los extraños.
Como el tigre, pon sonrisa de planeta, que serán tus mañanitas, guapa, princesa y coqueta, corona de margaritas. Verde, verde esperanza, del trigo verde, verde bonanza. Cocodrilo de Monteverde, ciudad.
Hola, melomans, benvinguts un cop més a l'Enclau de Sol. Com sempre, a la 105.